les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de tardor seca. Sol, estones, entrenyinar per núvols prims, gran amplitud tèrmica i absència de pluja en una tardor de moment molt seca.
Des d'avui cauen la majoria de restriccions per la pandèmia a Catalunya. Per exemple, als restaurants ja no cal comptar si som més de 10 a la taula i l'horari serà el mateix d'abans de la pandèmia. O als esports, 100% d'aforament ja, el mateix a la cultura. No sé si us he fixat, però últimament les cartelleres dels teatres i dels espectacles fan goig. Després d'un estiu ple de festivals i mesures, aquí al Baix Empordà estem en ple festival temporada alta, amb una programació teatral i musical espectacular. Feu-hi un cop d'ull perquè torna tal i com el coneixíem. Si aneu a la web veureu que hi ha tantes propostes que no parareu d'anar baixant. I si aneu a Barcelona ara mateix, a part de tota la programació teatral, hi ha tres musicals en cartellera, que no són pocs, són moltíssims. Billy Elliot, Cantant de bajo la lluvia i Fama. Fa molt de goig. Els concerts s'omplen, els teatres s'omplen i tornem a tenir aquella sensació col·lectiva d'estar tots junts en un mateix lloc i viure una mateixa història, que gaudiu molt, que ens ho mereixíem. Emet Radio Capital de l'Empordà, un punt Extra FM a Costa Brava. Bon dia. Vinga, ja que ja és divendres, saludem a tota la redacció del Supermatí de Ràdio Capital. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Hola, Eugènia, bon dia.
Bon dia. Doncs comencem amb els titulars. Ataquen el local de la CUP a la Bisbal d'Empordà amb pintura i foc, Àlex.
Carles Puig, cap de llista de la CUP a la Bisbal, ens dona més detalls sobre l'atac al local del partit. Per ara se sap que s'ha dut a terme durant la matinada del dijous 14 d'octubre, encara que es desconeixen les raons i els autors.
L'escola nova del Rodonella Cursà porta gairebé 15 anys en la llista d'espera.
L'escola nova del Rodonella Cursà porta gairebé 15 anys en llista d'espera. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Rodonell sap que el projecte de la nova escola encara trigarà uns 10 anys més a materialitzar-se. Des de l'Ajuntament de Cursà s'està intentant accelerar el procés.
Es declara un nou incendi a la zona de les dunes a Torroella de Montgrí, Sergi.
Sí, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va comunicar ahir a través del seu compte de Twitter que dimecres a la tarda es produïa l'incendi i que afortunadament va poder ser controlat gràcies a la intervenció del cos de bombers. La xarxa es feia ahir ressò de nombrosos comentaris d'usuaris que expressaven les seves sospites al voltant de si aquest i altres incendis recents a la zona podrien haver estat provocats.
El PSC critica que el projecte del nou pavelló de Palafrugell no té pressupost. Sandrine.
Sí, Juli Fernández, portaveu socialista, lamenta que el govern anunciï actuacions i projectes sense tenir les partides pressupostàries corresponents. A més, el PSC considera que és un error ubicar el nou pavelló al pati de les escoles.
I la central sindical independent de funcionaris demana la dimissió de l'alcalde de Sant Feliu per, diuen, procediments obscurs en el nomenament del cap de policia local.
Sant Antoni de Calonge podrà gaudir d'un mural amb una trentena de personatges coneguts de la ciutat. El mural es reproduirà en una façana d'apartaments dels anys 70, en ple creixement turístic, i els balcons d'aquests apartaments.
Doncs això, ara la Maria ens explicava que Sant Antoni tindrà un mural amb els personatges més populars. I la biblioteca Octavi Viadell Margarit inaugura l'exposició de Famílies Trans, Construccions Identitàries. Maria.
Mercè Llop inaugura la biblioteca Octavi Viadell Margarit a Sant Feliu de Guíxols la seva exposició Famílies Trans, Construccions Identitàries. És un recull fotogràfic i pretén mostrar les diverses vivències i experiències de famílies amb infants trans. Es pot visitar la mostra fins al 30 d'octubre.
L'expresident Quim Torra inaugurarà la Fira Indie Lletres 2021 de la Bisbal d'Empordà. Sergi.
La Fira Indie Lletres va néixer l'any 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar una fira d'editorials independents a la Bisbal d'Empordà. i en l'edició d'enguany comptarà amb la presència destacada de Quim Torra.
L'any passat amb Ràdio Capital vam ser en aquesta fira, és xulíssima, aneu-hi sobretot. I Torroella i l'Estatit reben la bandera verda pel seu compromís amb el reciclatge de vidres.
En el concurs Banderes Verdes d'enguany hi participaven 129 municipis i Torroella de Montgrí ha assolit el quart lloc després de valorar tres aspectes de la gestió municipal.
Molt bé, i avui que és divendres toca fer un repàs de totes les activitats que podem trobar aquest cap de setmana al Baix Empordà. Anna Salvador.
Doncs sí, un cap de setmana sobretot de molta literatura, fotografia, música i cinema a diferents punts de la comarca. Repassarem les propostes que es poden trobar a Palamós, la Bisbal, Torroella, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.
Saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta tota la informació de la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Som a les portes del cap de setmana. Quins són els detalls de la previsió del temps per avui i pels propers dies?
Doncs encetem la recta final de setmana amb un divendres anticiclònic, de sol, però estones esmorteir per intervals de núvols prims i alts. No hi ha gaires canvis respecte als dies anteriors, més enllà de que ja no tenim el vent de tramuntana, i tot i que en general el temps assolellat dominarà, avui aquest estarà a estones entrenyinat. Temperatura una mica més elevada, entre els 8 graus de mínima i els 24 de màxima, i pel cap de setmana seguim parlant d'estabilitat atmosfèrica, un temps majoritàriament assolellat, o en tot cas alguns núvols prims que poden esmorteir una mica la llum del sol, i també es podrien formar algunes boirines a l'interior o fondalades del Baix Empordà. Temperatura sense canvis, amplitud tèrmica notable, amb matins i nits fredes i migdies més confortables. I de cara a la setmana vinent no s'entreveuen canvis. De fet, la temperatura pujarà tant la màxima com la mínima i la pluja que hauria de caure ara continua sense aparèixer, la qual cosa agreuja encara més la situació de sequera que viu a Baix Empordà.
Ha arribat el moment del comentari d'avui, que el fa en Dani Chicano.
Els Premis Butaca són guardons del camp de les arts escèniques que es convoquen cada any i que es proclamen per votació popular. Una comissió formada per espectadors assidus a les platees dels teatres, bàsicament de Barcelona, però el centralisme no estat són figues d'un altre paner, fan una tria inicial en les diferents categories i la sotmeten al criteri del respectable. Aquest caràcter popular té virtuts i té defectes, tema que deixarem per una altra estona, també. Tot això ve tant perquè ja s'han fet públics els finalistes del Premi Butaca d'enguany i s'ha fet realitat quelcom que, vist l'èxit, no només és lògic, sinó que també és de justícia. Mare de Sucre, espectacle de la companyia Escenaris Especials en producció del TNC, escrit i dirigit per la banyolina Clàudia Sedó i interpretat per un bon grapat d'actors i actrius en diversitat funcional, està nominat en tres categories. La peça opta a guanyar la categoria de millor muntatge, de millor actriu de repartiment per la feina de Maria Rodríguez i aquí arriba la magnífica notícia en la de millor actriu per la interpretació corprenedora d'Andrea Álvarez, una actriu amb una discapacitat intel·lectual de 65% que encarna la protagonista, la Chloe, una noia que viu en un pis compartit, com ella, i que té un desig irrefrenable de ser mare. Durant les dues hores que dura la funció, la Chloe explora el desig de la maternitat, de tenir una vida sexual activa i de ser responsable d'ella mateixa, quelcom que topa amb la realitat, amb la família, amb la normativa, amb les institucions. Mare de Sucre és un espectacle meravellós. Estigueu atents que a la primavera faran gira. Però les seves nominacions al Premi Butaca, i la de l'Andrea en concret, alimenten algun dels dubtes que se'ns plantegen els espectadors. Poden aquests mateixos intèrprets construir una carrera professional en el teatre? Poden interpretar rols en els quals la seva diversitat funcional sigui una més de les seves característiques, però no la principal? Jo diria que sí, crec que sí. Vejam, si es va normalitzant una mica la situació, o farem fora de la platea els públics diversos si no hi ha diversitat sobre l'escena. Atenció, però, que no deixa de ser un món duríssim per guanyar-s'hi la vida. De moment, la mateixa Álvarez, juntament amb en Marc Buixaderas, un altre gran actor amb paràlisi cerebral, també a Mare de Sucre, i la Berta Camps, juntament amb la Clàudia Sedó com a dramaturga i directora, estrenaran a temporada alta a La Planeta els dies 3, 4 i 5 de desembre Els Àngels No Tenen Fills, una peça de teatre verbàtim, això és teatre documental, que segueix el fil de Mare de Sucre però prescindint de la ficció sobre els drets sexuals i reproductius de les persones amb diversitat funcional. Jo no m'ho perdria.
Moltes gràcies, Dani Chicano, pel comentari. 100% d'acord amb això de Mare de Sucre. Una magnífica notícia. No ho sabia que Andrea Álvarez estigui nominada. Si a la primavera fan gira, si us plau, aneu-hi. I jo m'apunto a això de Els Àngels No Tenen Fills. Seguim amb el Supermatí a Ràdio Capital de Empordà. Aquesta és la cançó del dia, una novetat molt esperada, és el nou single d'Adele i es diu Easy On Me.
Soc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim, que heu de tastar. Es niu. Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Seguim amb el supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà. Són les 8 i 16 minuts del matí. La matinada del dijous 14 d'octubre, al local de la CUP a la Bisbal d'Empordà, al carrer Santa Maria del Puig, ha estat atacat amb pintura i foc. Àlex.
D'una banda, han calat foc a una pancarta que reclama l'amnistia a les persones represaliades i que es troba en un balcó just a sobre del local. Les flames, per sort, no han causat cap dany greu, doncs allà hi viuen veïns. Tanmateix, han tirat pintura als aparadors del local, tant a l'aparador cultural on ara hi ha una exposició de ceràmica com a l'entrada.
I què en diuen des de la CUP?
Segons Carles Puig, cap de llista de la CUP a la Bisbal d'Empordà, aquest atac ha sorprès a tothom del partit, ja que des de l'any 2015 que van obrir el local no hi havia hagut mai cap problema, ni tan sols després de l'1 d'octubre del 2017, que és fins a dia d'avui el moment de major polarització política al territori. Així mateix, Carles Puig afirma que a la capital del Baix Empordà sempre s'ha respirat un ambient fraternal i s'han respectat les maneres de viure i de pensar dels altres.
I Àlex, sap qui ho ha fet?
A hores d'ara encara es desconeix l'autoria dels fets i les raons, doncs a l'haver estat l'atac de matinada i en una zona sense càmeres de seguretat es dificulta la investigació. Tot i així, el partit ja ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra i estan a l'espera que l'assegurança s'encarregui de la neteja.
En altres notícies, l'escola nova del Rodonell a Cursa porta gairebé 15 anys en la llista d'espera. Les famílies i diverses organitzacions lluiten perquè el projecte no trigui més de 10 anys a materialitzar-se. Des de l'Ajuntament de Cursa també s'està intentant accelerar el procés. Maria Alzina.
L'escola del Rodonell porta gairebé 15 anys amb dos barracons que substitueixen part d'una nova escola que sembla no arribar mai. Des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola del Rodonell segueixen lluitant per aconseguir aquesta nova escola. L'Ajuntament de Cursà ha iniciat diverses vies per accelerar el procés, però l'escola encara està en llista d'espera per la construcció del nou edifici. Sònia Lins, presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Rodonell, explica la situació actual en la que es troba l'escola.
I després, clar, parlem dels mòduls, i els mòduls també ens trobem que són un lloc on hi falta espai, no és còmode, i sobretot a nivell de climatització, de temperatura, tant de fred com de calor, doncs quan fa calor allà dintre fa molta calor i quan fa fred allà dintre fa molt fred.
Des de l'Ajuntament fa anys que volen impulsar la nova escola. I és que es va afirmar el desembre de 2020 a la revista Mercadal que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya encara no té ni tan sols la previsió de construir la nova escola abans d'un termini de 10 anys. L'Ajuntament de Cursà té els terrenys per construir l'escola, però aquesta encara es troba en fase d'espera. Des de l'AFA de l'Escola del Rodonell volen impulsar diverses accions per donar a conèixer la seva escola. Una de les primeres va ser penjar una pancarta en senyal de protesta i per demanar la nova escola.
Ho explicàvem al principi del programa. Des d'avui cauen la majoria de restriccions per la pandèmia a Catalunya. El més essencial, el que queda per tots, és l'ús de la mascareta en espais interiors. Però per la resta podem dir que tornem, en bona part, a la vida d'abans de la pandèmia. Per exemple, als restaurants ja no cal comptar si som més de 10 a la taula i l'horari serà el mateix d'abans de la pandèmia, amb l'acord del 100% d'aforament ja, el mateix a la cultura, i això afecta a molts espais del Baix Empordà. Després repassarem l'activitat cultural d'aquest cap de setmana a la comarca, que es pot beneficiar de l'aixecament d'aquestes restriccions. Però també hi ha establiments culturals emblemàtics que des d'avui ja podrien tornar a la normalitat. Per exemple, el cinema Montgrí de Torroella de Montgrí. Avui parlem amb el seu responsable, en Jordi Bellapart. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
A les sessions d'aquest cap de setmana ja es pot tornar al 100% de l'aforament, no?
Sí, sí, ja hem tret totes les cintes que marcaven les butaques que no es podien ocupar i ho tenim tot a punt perquè pugui venir força gent.
Sí, serà molt estrany. Bé, jo no recordo, fa molt de temps que no tinc a ningú 100% al costat, a no ser que anés amb algú, que evidentment sí, però sempre hi havia com aquelles dues cadires, no?, de distància. Serà una mica estrany.
Sí. Sí, sí, clar, teníem nosaltres...
Crec que hem perdut el Jordi Villapart. Ara de seguida intentem tornar a connectar amb ell. A veure si de seguida tornem a connectar amb ell. De seguida, com dèiem, us explicarem amb moltíssimes activitats culturals que hi ha aquest cap de setmana al Baix Empordà, més enllà de la cartellera de cinema, que ara també tornarem a intentar... intentarem contactar amb el Jordi Bellapart perquè ens l'expliqui.
Hola, sóc en Jordi del Mercat de Palafrugell. A casa nostra tenim un plat boníssim que heu de tastar. Es niu.
Del 8 d'octubre a l'1 de novembre, 7 restaurants de Palafrugell el preparen per tu. A més, emporta't Esniu a casa. Més informació al 972 30 02 28 i a visitpalafrugell.cat. Palafrugell t'espera.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal.
Perfecte.
Sí?
Sí. Perdoneu que hem tingut uns problemes tècnics i ja tornem a tenir en Jordi Bella per aquí. Jordi, bueno, dèiem això, no?, que serà molt estrany que hi hagi algú just al costat nostre i no tenir aquestes butaques de separació.
Suposo que sí, però millor, això és el que hem tingut tota la vida, vull dir, aquesta estranyesa s'acabarà ràpidament.
Clar, totalment, ja de seguida tornarem a acostumar-nos-hi. Estem parlant amb el responsable del cinema Montgrí a Torroella. Jordi, quant de temps fa que no podies omplir tota la sala? Clar, ha passat molt de temps.
Bé, des de que va començar la pandèmia. O sigui, quan va començar la pandèmia, doncs ara ja farà 2 anys, no? Vàrem tenir aquesta obligació, bueno, aquesta necessitat, i des d'aleshores doncs hem anat tirant com hem pogut, amb un aforament més baix del que realment podríem omplir, i amb això, amb les butaques marcades, aquestes es poden usar, aquestes no es poden... En fi, tot un garbuix que ens va suposar al principi, però, bueno, hem arribat, sembla ser que hem arribat al final d'aquesta aventura, diguéssim, no?
Mm-hmm. Clar, què ha significat aquest temps de restriccions? Imagino que has fet menys caixa, bueno, tu i tots els cinemes
sí, sí.
d'Espanya, vaja, o tot el món, de fet.
Sí, sí. Realment ha sigut bueno, catastròfic perquè s'ha perdut molt en relació al que es feia anteriorment, no? Hi ha una llumeta que ara es comença a il·luminar aquest cap de setmana, que ha sigut un cap de setmana llarg i que aquí, doncs, per aquí a les nostres comarques doncs, hi ha hagut molta gent. Doncs nosaltres hem tingut la sort de poder fer la pel·lícula del James Bond, l'última pel·lícula, Sin Tiempo para Morir, no? Mm-hmm. I això ens ha portat bastanta gent i això ens anima a que, doncs bé, si tenim bones pel·lícules i tot plegat, doncs aquesta setmana encara més tindrem possibilitats de que vingui més gent, doncs, perquè ja estarà, la restricció estarà treta totalment i quedarem lliures de posar en el cine, doncs, tot el nostre aforament, la qual cosa vol dir molt, que pogués entrar molta més gent.
Clar, d'alguna manera, també bé, esperem que aneu tinguent més estrenes, perquè la gent també potser, no, potser és una sensació meva, però no sé si estaràs d'acord, s'han acostumat a mirar molt les coses des de casa. Vull dir, la pandèmia tothom mirava que si Netflix, que si Prime, i clar, això potser també fa més difícil ara una mica la recuperació, no? Però bé, si no tenien estrenes sí. Com la James Bond, evidentment...
Sí, sí, no, realment la competència amb les sales de cinema dels streamings actuals doncs ha sigut molt forta, perquè la gent es quedava a casa, doncs mira, ja veurem cine a casa i ja està, no? I molta gent doncs ha tingut aquesta por, i hi ha molta gent que jo sabia que cada cap de setmana venien al cinema i no s'atrevien a venir, no, que hi ha perill. Alguns s'han quedat a casa i també han agafat el virus, no? Però bueno, vull dir, el que és segur és que hi ha hagut molta gent que s'ha espantat, i esperem que ara doncs poder recuperar. I fins i tot avui nosaltres tenim una reunió de la Junta del Cinema, doncs, per intentar recuperar aquesta gent que eren clients, podríem dir, que venien cada diumenge. I clar, nosaltres ens coneixem, no? En un poble es coneix tota la gent, doncs més o menys, doncs els que venen al cine, els que no venen al cine, i aleshores molts dels que venien al cine assiduament doncs han deixat de venir durant tota aquesta llarga temporada, i esperem que ara doncs intentarem recuperar doncs tota aquesta gent, a veure...
De fet,
el que passa que ja s'han acostumat amb els streamings i potser molts ja estaran bé amb el que tenen ara.
Podria ser, però a la vegada jo crec que també és allò que és l'efecte bar vacío, però al revés, no? Que si veus que hi ha gent al cinema, també et deus anar al cinema, no? Una mica, potser també passant això.
Sí, sí.
A més, bé, jo recordo ara fa unes setmanes allà a Barcelona, no sé si a altres llocs també havien fet entrades de cinema a 3,75 euros, és molt més barat que d'acostum. Vull dir, no sé si teniu pensat fer algun tipus d'oferta en el vostre cinema.
No. Sí, sí, nosaltres també ho fem,
també
això,
ho vau
sí,
fer.
També ho hem fet. Sí, no fèiem una miqueta més caret del que dius, perquè el fèiem a 3,80. Sí, sí. No, sí, home, això és una... Nosaltres estem donant preus més baixos, doncs, si la gent avança la compra d'entrades. Són com una mena d'abonaments, doncs, que tu pots comprar un número determinat d'abonaments i surt a un preu doncs, més econòmic. Mm-hmm. Això no també anima la gent a anar al cine.
Sí, no? Són com els típics dies que dius, va, anem-hi, i potser això ja et fa agafar una mica la costum. No sé si a part d'això, suposo, no sé si feu dia de l'espectador o si feu algun altre tipus d'oferta de tant en tant.
No, nosaltres només fem això que diem, rebaixar l'entrada, doncs si tu adelantes doncs la compra de les entrades.
Molt bé.
Que és una garantia doncs perquè vindràs al cinema, vull dir, per això nosaltres, doncs, i realment hi ha molta gent d'aquesta que ve assiduament, doncs, que ve amb aquest tipus d'abonament.
Clar. Quins plans hi ha al cinema per aquesta tarda? No sé si hi ha alguna cosa especial, ara que comencem.
Perdó?
Sí, que no sé si hi ha alguna cosa especial a aquest cinema, a la tardor. Quins plans hi ha?
Bé, nosaltres, en principi, com a cinema no tenim... Perdó. Estem a veure què passa. O sigui, nosaltres estarem a la White ara, no? Tenim unes previsions de pel·lícula bastant interessants, perquè tenim per fer Madres Paral·leles i la de l'Almodóvar, la de Clint Eastwood, aquesta setmana. Com dius?
No sé si n'has vist alguna que ens vulgui recomanar d'aquestes.
Bueno, totes aquestes són recomanables.
Sí?
Sí, no ho sé, no n'he vist cap encara, però bueno, les crítiques i tot això doncs, són realment molt favorables a tot aquest cine, que hi ha 4 o 5 pel·lícules, o 6, que són realment interessants doncs, perquè la gent va al cinema, o sigui, a les multisales que ja les han pogut començar a fer. Nosaltres, com que només tenim una pantalla, doncs hem d'anar fent una darrere l'altra, no? I ens podem retrasar una mica. Però, bueno, per exemple, aquesta del James Bond, doncs ha anat fantàstic. I ara, doncs, les Madres Paral·leles, la pel·lícula de Clint Eastwood que es diu Cry Macho, doncs també suposem que funcionarà. Bé, tenim una certa alegria en aquests moments, la veritat, perquè ens ho hem passat molt malament, i bé, el cine de Torroella, dintre de tot, tenim la sort que és un cinema, no és un cinema privat d'una empresa, sinó que és un cinema portada per un cineclub, i que tenim el suport de l'Ajuntament, o sigui que l'Ajuntament sempre ens pot ajudar si és que tinguéssim una situació difícil.
Aquest cap de setmana llavors entenc que quina és la pel·lícula que predomina, la de James Bond?
No, el James Bond ja està. Ara aquesta fem el de Clint Eastwood, el Cry Macho.
Molt bé, i és bona aquesta?
Home, si hem de Clint Eastwood no pot fallar.
No, teòricament no.
Sí, No, la crítica la deixava molt bé. Mm-hmm. I com que el Clint Eastwood ja té 91 anys, i ell i fa d'intèrprete, o sigui, és el protagonista de la pel·lícula, 91 anys, això suposo que vol dir alguna cosa. Vull dir, és com una despedida, podríem dir, no? I és una pel·lícula que no hi ha... No, el Clint Eastwood no fa el de Clint Eastwood, podríem dir, sinó que fa d'una persona doncs, ja que està al final de la seva carrera cinematogràfica, i no diré de la seva vida, perquè, bueno, tothom es pot imaginar que 91 anys doncs, són molts anys, no?
Bé, doncs aquest cap de setmana tothom a veure aquesta pel·lícula de Clint Eastwood al cinema Montgrí. A part d'això, bé, ara totes aquestes pel·lícules que hem anat parlant són de producció americana, com moltes pel·lícules que hi ha a les cartelleres dels cinemes. Com veus la producció en català? Perquè, clar, últimament hi ha hagut tot el debat de la llei audiovisual aquí al país, que el govern no ha blindat perquè finalment va presentar-ho sense blindar el català, el gallec, etc. Clar, com veus tot el tema de la producció en català?
Doncs ho veig molt malament. Realment doncs, no hi ha pel·lícules, almenys fins ara, doncs, no hi ha pel·lícules doblades en català. No? Nosaltres, no sé, no et puc dir ara exactament el nombre de pel·lícules que hem fet durant aquest temps, però n'hem fet no hem arribat a 5 o 6, a mitja dotzena. Vull dir que no és... El cinema català està molt oblidat. Jo crec que tots plegats... Bueno, nosaltres sempre ho hem fet. Quan hi ha una pel·lícula en català, ens hem imposat l'obligació de fer-la, no? De fer-la en català, no? Però, clar, no n'hi ha masses. Aleshores, doncs... Això, doncs, a través de la Generalitat i de les delegacions de cultura, tant la catalana com... No, i les distribuïdores que ajudin a fer el doblatge, perquè, clar, n'hi ha moltes que diuen no, nosaltres no les traiem en català perquè això val molts diners i no podem perdre diners. És tot una roda que uns per uns i altres per altres, doncs, bueno... Realment és trist que hàgim de dir doncs, que el cinema català doncs, estigui en una situació bastant difícil.
Clar, realment no és només produir les pel·lícules en català, que ja deu ser una cursa d'obstacles ja amb tots els qüestionaments, no?, que tothom deu fer i lo difícil que ha de ser. Després, si no és en català, doncs el doblatge en català també és un altre obstacle, i després... el nombre de persones que van a veure aquestes pel·lícules, perquè segur que no tenen, evidentment no, però la mateixa promoció que moltes altres i, per tant, tot és molt difícil, no?
Sí. I, a més, és una llàstima perquè al principi la gent, el públic, doncs, no hi estava acostumat a veure les pel·lícules en català, no? Sí. I deien, ostres, que no em sona bé això de sentir-lo en català i tot plegat. Però ara, amb els anys, doncs ja, a part de que coi, hi ha TV3 i demés, no? Però ja parlem d'una llarga temporada, tot això, no? La gent s'hi havia acostumat, o sigui, no veies que pogués influir l'assistència, doncs, negativa, doncs, en el sentit d'anar més gent al cinema si la pel·lícula era en català, sinó que, bé, hi havia una normalitat ja aconseguida, encara hi és, suposo, no? Però la llàstima és que no hi ha pel·lícules. Vull dir, si no hi ha pel·lícules, no en pots veure. Vull dir, jo no...
Clar.
No sé qui és el culpable de tot això ni d'on s'ha de començar a treballar, doncs, per solucionar-ho, no? Però és una pena, sí, realment.
Doncs bé, bueno, si cinemes com el vostre projecten pel·lícules en català, doncs ja feu la vostra part, que ja és molt. Moltíssimes gràcies, Jordi Bellapart, el responsable del cinema Montgrí, de Torre de Montgrí. Aquest cap de setmana anirem a veure la pel·lícula del Clint Eastwood. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I 36 del matí. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital amb les notícies més importants del Baix Empordà. Tal com informa l'Ajuntament de Torrella de Montgrí a través del seu compte de Twitter, ahir a la tarda es va produir un incendi a la zona de les dunes que, afortunadament, va poder ser controlat per part del cos de bombers. Va ser un incendi que va afectar vegetació forestal i que va tenir 3 focus. Sergi.
L'avís va ser rebut poc abans de les 6 de la tarda i els bombers hi van activar 9 dotacions i un helicòpter bombarder. Tal com informaven els mateixos bombers, l'incendi hauria afectat un total de 1.540 metres quadrats de vegetació, entre els 3 focus, un de 1.000 metres quadrats, un de 500 metres quadrats i, per últim, un de 40 metres quadrats. Es dona la circumstància que la zona de les dunes ha estat un lloc on s'hi han declarat diversos incendis en els últims temps i en la majoria de casos no s'ha arribat a esbrinar-ne l'origen. En aquest sentit, la xarxa es feia ahir ressò de nombrosos comentaris d'usuaris que expressaven les seves sospites al voltant de si podrien haver estat provocats.
Anirem fent, doncs, el seguiment d'aquesta notícia amb qualsevol novetat que hi pugui haver. D'altra banda, el PSC critica que el projecte del nou pavelló a Palafrugell no té pressupost. Sandrine.
Així és, Juli Fernández, portaveu socialista, lamenta que el govern anunci actuacions i projectes sense tenir les partides pressupostàries corresponents. No qüestiona la necessitat d'un nou pavelló, però sí que denuncia que el govern faci pública la data d'entrada en funcionament quan encara no té el projecte aprovat i que no ha estat explicat als membres del consistori. A més, el PSC considera que és un error ubicar el nou pavelló al pati de les escoles. Això, segons ells, per una banda, hipotecarà les possibilitats de creixement de l'escola com a centre educatiu.
Seguim amb l'Anna Salvador. La Central Sindical Independent de Funcionaris denuncia procediments, diuen, obscurs en el nomenament del cap de policia local de Sant Feliu de Guíxols.
L'inspector que accedirà al càrrec ho farà gràcies a una comissió de servei i no pas a través d'un concurs d'oposició. En un comunicat diuen que, com és habitual, el consistori fa el que li dona la gana i ha escollit el policia en lloc de convocar la plaça. De fet, el sindicat assegura que el nou responsable de la policia local de Sant Feliu era un nom conegut per tothom des de fa temps. Fins i tot asseguren que van registrar el seu nom davant de notari i que no s'han equivocat. El sindicat també recorda que porten anys denunciant l'obscurantisme per part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i les irregularitats que estan donant a terme i que ja han denunciat el síndic de Greuges. Per una altra banda, l'Agència Catalana de Notícies apunta que l'Ajuntament no ha volgut fer declaracions al respecte.
Sant Antoni de Calonge podrà gaudir d'un mural en uns apartaments dels anys 70. Es pintaran una trentena de personatges rellevants del municipi a la façana i balcons d'aquests apartaments turístics. Maria.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha contractat la creació d'un mural de gairebé 200 metres quadrats. L'objectiu és millorar l'espai conegut com l'aparcament de Cala Martina i alhora homenatjar els personatges més populars de Sant Antoni. Es tracta d'una obra que porta a terme l'artista Carles Arola, mitjançant la tècnica del tromb a l'oil o l'enganyatall. El mural reproduirà una façana d'apartaments dels anys 70 en ple creixement turístic i als balcons d'aquests apartaments s'hi situaran una trentena de personatges populars de Sant Antoni. A la part baixa també simularà un bar-restaurant que també acollirà diversos personatges. Els treballs d'aquest mural està previst que acabin abans de final d'any. Aquest és el tercer mural que l'artista Carles Arola pinta al municipi. A la plaça Major de Calonge hi ha dos grans murals amb els fills adoptius i predilectes del municipi, d'una banda, i també la dels músics més destacats que han donat Calonge i Sant Antoni al llarg de la seva història. El mural dels músics es va pintar a la façana del Cercle Calongí i el dels fills adoptius i predilectes es troba a la façana coneguda com a Can Macari.
I amb aquesta música més animada es nota que anem arribant al cap de setmana, i és que al Baix Empordà està programat durant al llarg d'aquest cap de setmana un munt d'activitats interessants. Anna, per exemple, comencem parlant de fotografies a Palamós.
A Palamós, el Museu de la Pesca engega una nova temporada d'imatges que fan parlar. És una activitat que tindrà lloc avui divendres a les 7 de la tarda. Es vol documentar en directe les imatges del fons fotogràfic de la institució amb l'ajuda dels assistents. Aquesta primera sessió serà sobre la flota pesquera del port de Palamós i amb imatges d'algunes embarcacions que van fer, han fet o fan història. Barques centenàries, innovadores o originals, per exemple. És una activitat gratuïta però amb aforament limitat. I de fotografia passem a música a Torroella. Avui a 8:45 del vespre, The Gramophone All-Star Big Band tocarà a l'Auditori Espai Ter. La banda presentarà el seu darrer disc, Love Letter, on fusionen el soul, el jazz i els ritmes jamaicans. Un concert inclòs dins del Black Music Festival. I ara anem cap a la Bisbal d'Empordà, on aquest dissabte 17 a les 12 del migdia es farà la presentació de l'últim llibre de Carme Forcadell, Escrivim el futur amb tinta lila. Serà un acte en què participaran l'exconsellera Dolors Bassa i Mireia Mata, directora general d'Igualtat. Més tard, a les 8 del vespre, també al Mundial, s'hi podrà veure el documental Homes de fum, de Toni Martí. És un llargmetratge que posa en valor la feina dels carboners de les Gavarres.
I sembla que aquest cap de setmana va molt de llibres i literatura.
Exacte, a Palafrugell aquest dissabte a les 12 es fa un vermut literari Josep Pla als Jardins de Cap Roig. També és una activitat amb aforament limitat. A més, durant tot el cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell es podrà veure la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Madres Paral·leles, una pel·lícula que també es pot veure als cinemes Arinco de Palamós. I per acabar, a les 7 del vespre de dissabte, a Sant Feliu de Guíxols, es presentarà el llibre de l'expresident del Parlament, Roger Torrent. El llibre s'anomena Pegasus, com el cas d'espionatge que Torrent va patir en la seva etapa en el càrrec. En aquest cas, l'activitat serà a la Casa Irla.
Moltes gràcies, Anna. Queda un quart d'hora més o menys perquè acabi el supermatí, després podeu marxar amb tota la fórmula de fons i anar a fer tots aquests plans perquè teniu l'agenda plena. En un altre ordre de coses, Maria Alzina, la Biblioteca Octavi Viadé i Margarit inaugura l'exposició Famílies Trans, Construccions Identitàries de l'activista trans i fotògrafa Mar C. Llop. En un recull fotogràfic pretén mostrar les vivències de 28 famílies amb infants trans.
La Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols ha inaugurat l'exposició Famílies Trans, construccions identitàries de la fotògrafa i activista trans Mar C. Llop. L'exposició fotogràfica i de vídeo es podrà visitar fins al 30 d'octubre. A l'exposició apareixen famílies amb infants trans. L'objectiu és transmetre vivències, anècdotes i exposar les crítiques i donar visibilitat a un col·lectiu a vegades poc comprès. Inevitablement sorgeixen problemàtiques tan evidents com casos d'assetjament escolar, aspectes administratius, entre d'altres.
Pues, a veure, aquest projecte el vaig fer en vídeo i fotografia, i es tracta de, pues, això, de famílies que estan socialitzant una criatura amb el gènere sentit.
El projecte que ens ofereix Mercè Llop compta amb una exposició fotogràfica, un llargmetratge i diverses peces de vídeo. Mercè Llop no s'atura i, a part de portar aquesta exposició a Sant Feliu, ja preveu el seu pròxim treball, un tercer projecte enfocat a un altre col·lectiu LGTBIQ+, els individus no binaris. De moment podem gaudir d'aquesta exposició a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit de Sant Feliu de Guíxols fins al 30 d'octubre.
Tota la programació de la quarta Fira d'Indie Lletres 2021 es farà pública el dimarts 26 d'octubre, quan es presentarà en roda de premsa a la Biblioteca Lluïsa Duran d'Arabisbal. Però avui ja se'n pot avançar un dels noms destacats, Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya del 2018 al 2020. Torra també està molt vinculat al món editorial i estrenarà la quarta edició de la Fira de Llibres Bisbalenca. Sergi.
Enguany serà els dies 4 i 5 de desembre, quan la Bisbal viurà novament dues jornades farcides de propostes culturals amb la participació d'un ampli ventall d'editorials i l'entrega del tercer premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. Indie Lletres va néixer l'any 2018 gràcies a un grup de veïns que volia organitzar una fira d'editorials independents a la Bisbal d'Empordà. L'organització vol promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors d'aquí i de fora. La presència de Quim Torra, molt vinculat al món editorial i que ha escrit diversos llibres, vol realçar una fira que busca consolidar-se com a referent cultural i literari al Baix Empordà.
El cafè, la rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, el que de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a fluxcoworking.com.
El programa de les estrelles, set de música.
Hey, I'm Ed Sheeran.
Hello, we are
BTS. I'm Doja Cat.
El programa on repassem totes les novetats musicals d'aquella mateixa setmana, les llistes més importants d'arreu del món i on apostem pels nous èxits. Te'l perdràs? Els diumenges de 7 a 8 del vespre amb en Gonzalo Castañera a Ràdio Capital.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen uns minuts de 3:15 del matí. Una quarantena de plataformes de totes les comarques gironines han organitzat una gran manifestació demà a Girona per protestar contra l'alça dels preus de llum i el model energètic del país. Serà a les 5 davant de l'estació de l'AVE amb el lema «La llum és un dret, no un negoci». Podem parlar ara amb un dels portaveus de la plataforma Apaguem Endesa, Sergi Cot. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Bon dia. Quina participació espereu? Perquè bé, segurament jo m'imagino que vindrà gent de totes les comarques de Girona, del Baix Empordà també. Quina participació espereu?
Sí, bé, primer de tot, gràcies per convidar-nos i donar-nos aquest altaveu. Nosaltres esperem una participació, no sé, tampoc posem números, però sí que considerem que, que pot ser una manifestació prou grossa, amb prou participació, també arrel de les dues o tres concentracions que vam fer més aviat involuntàries al llarg de l'estiu, quan estàvem superant aquests pics històrics i absolutament terrorífics, que hem anat superant al llarg de l'estiu. Aleshores hem anat convocant algunes concentracions i vist, diguem-ne, aquell èxit que van tenir aquelles concentracions, doncs vam decidir muntar aquesta manifestació de demà, i considerem que pot tenir un bon nivell de participació, però que no hem posat números, no ho sabem. Alguns milers de persones, no ho sabem. L'ordre és que no ho sabem, però sí que estem segurs i segures que la participació serà interessant i serà important.
Mm-hmm. Creus que els mitjans, és que ara pensava, estem molt acostumats a veure per la televisió, ràdios i tal, que els mitjans cobreixen manifestacions, doncs, que hem tingut aquí per temes potser més polítics, per temes, bueno, sí, polítics, en Pablo Hasél, etcètera. Un tema, no, jo no estic tan acostumada a veure que cobreixin aquestes manifestacions, per exemple, per la pujada del preu de la llum. Com creus que fan la cobertura, com creus que fem la cobertura, de fet, en aquest sentit? Creus que potser haurien de tenir més protagonisme, perquè al final és un tema importantíssim?
Sí, és veritat que els mitjans de comunicació, la gran majoria, per dir alguna cosa, diguem-ne, donen veu sempre a una sèrie de causes que dins de la plataforma molts compartim, però sí que és veritat que compartim també aquesta idea de que no s'ha acabat de donar paraula o d'intentar, diguem-ne, fer alguna mena de notícia o de buscar la notícia entre a les conseqüències d'aquestes pujades de la llum i d'aquests fets que ja fa uns quants mesos que passen. Aleshores sí que és veritat que hem trobat a faltar cobertura de certs mitjans, per exemple, quan fèiem aquestes accions, que eren més petites, i interès, no? Sembla que les coses, no sé, aquestes accions potser no afectin encara a la gran majoria de persones o no sé, et deixo uns dubtes que penses, com pot ser, si estem superant uns llindars absolutament històrics i absolutament, vull dir, és una cosa que no té precedents i que fa una, vull dir, que s'ha multiplicat per 5, em sembla, per 5 o per 6, respecte als nivells del preu de llum de fa un any. No sabem, no? Potser ningú sap, no? Quan tardarem a donar-nos en que això és un, diguem-ne, des de la perspectiva majoritària a nivell social o des de l'opinió pública, que això és un crim, perquè comentar les notícies, no? Avui hi ha hagut un pic rere un altre, això sí que s'ha anat fent, però sí que és veritat que donar veu una mica a plataformes que estan darrere d'això s'ha trobat a faltar, almenys des del nostre punt de vista.
Mm-hmm. Clar, tot, de fet, sí, tot han sigut rècords històrics, no paraven dia, setmana rere setmana, que cada vegada pujava més. Això no només ens afecta les factures particulars de casa, sinó també, imagino, hospitals, cinemes, llocs més grans on fan servir moltíssima electricitat al llarg del dia. Entenc que això ha pujat exponencialment, no?, aquestes factures.
Exacte, i afecta també a la indústria, a part dels que has comentat, vull dir, al final afecta a tothom. I no, és com una gota que va caient i que certament encara no té horitzó. O sigui, quan es comenta això, les certes accions que vol fer l'estat espanyol, per exemple, a la Unió Europea, que no deixen de ser pagats, en ajudar a qui no pugui pagar la factura, suposadament, i no en rebaixar els beneficis d'aquests que se'n diuen beneficis caiguts del cel, que contemplen aquest oligopoli energètic, que per nosaltres és una màfia, perquè controla més del 90% del sistema elèctric espanyol, i que hi ha insuficientment d'ESA i de Mirdola, i de Naturgy, totes aquestes empreses d'aquest oligopoli energètic, diguem-ne, se s'enriqueix a base d'aquests beneficis caiguts del cel, que venen del mercat majorista i de tot un sistema de producció i de consum energètic. Aleshores, clar, i aquestes ciutats a tot arreu, i el lloc on el nucli d'aquesta qüestió, que seria que aquestes empreses deixin de guanyar aquests beneficis, perquè aquestes beneficis multimilionaris, això sembla que no es toca, per tant, bueno, una mica el que comentava abans, començar a fer actuacions a tot arreu, això no té, no hi ha una data límit, de moment, vull dir, pot encara durar mesos, i podem estar superant aquest pic de la llum durant mesos, clar, les actuacions que tindrà això a nivell social, sumat a una crisi climàtica, sumat a altres afectacions que van venint, i que estem començant a entrar, perquè això també té el pujar de la llum també té un motiu, diguem-ne, ecològic, que ve de la crisi climàtica, i ecosocial, i a nivell de disponibilitat de recursos energètics, a més d'uns evidents problemes o conflictes geopolítics que pugui haver-hi entre països, entre regions productores de gas i regions consumidores, però certament és com que ja estem entrant una mica en el túnel aquest de la de les afectacions a curt termini de la crisi climàtica, no? Si ho sumem a altres coses, la pandèmia, a casa nostra, a la pandèmia, al Glòria, a moltes altres qüestions que han estat en els últims anys i que ja ens demostren que això ho tenim aquí, que hem d'actuar políticament, i que s'ha d'actuar políticament, s'ha d'actuar socialment, s'ha d'actuar des de baix, ens hem d'organitzar perquè és que estem entrant en un terreny molt, molt perillós a llarg termini.
Clar, vosaltres poseu el focus a Endesa, però perquè des del desconeixement, com has dit, ja n'hi ha tres, perquè ella té més responsabilitat que no les altres?
Bé, no és Endesa, quan es va generar la plataforma, era perquè teníem diguem-ne, la seu més gran com de Girona i del Gironès, així a Girona, i bàsicament se li va donar perquè tenia més presència al que va ser de Girona. Però sí que és veritat, vull dir, quan diem apaguem Endesa, en el fons volem dir apaguem les elèctriques, apaguem l'oligopoli energètic. O sigui que el nom aquest va venir bé arrel de l'origen de la plataforma que es va diguem-ne, formar fa un anyet i pico, també per intentar donar resposta als casos de talls de llum que hi havia al barri de Font de la Pólvora de Girona. I llavors allò és responsabilitat total d'Endesa, i bueno, amb col·laboració amb l'Ajuntament de Girona i d'altres, alguna altra administració que per inacció també se'n fa corresponsable, però com que diguem-ne s'enfocava en aquest cas concret, que en un cas de pobresa energètica extrema, un cas d'injustícia social molt evident, doncs i com que el responsable era Endesa, doncs vam decidir posar el nom a pagament Endesa per intentar, doncs, bueno, vam fer també una petita manifestació, vam fer alguna acció i d'aquí el nom s'ha quedat, però certament amb la manifestació de demà, diguem-ne que el lema no és apagament d'essa, sinó el lema és, com has comentat, la llum és un dret i no un negoci, i en realitat el que volem dir és apagar les elèctriques, apagar l'oligopoli energètic i intentem aconseguir un grau de sobirania energètica molt més elevat del que tenim actualment, per no dependre d'aquest mercat mafiós i un sistema capitalista que mercantilitza amb la llum i que, per tant, té a les seves mans un dret tan bàsic i necessari per la vida com és l'electricitat, i que segurament molta gent no podrà pagar i que en breus es deixaran de pagar factures i hi haurà uns impagaments molt considerables.
Sergi, sobre això et volia preguntar una mica per on cal començar, és a dir, quines solucions proposeu?
Bé, solucions màgiques, òbviament, no n'hi ha. Nosaltres comencem per proposar... O sigui, sí que n'hi hauria, diguéssim, però vull dir que no està al nostre abast. Però sí que està al nostre abast és organitzar-nos, és participar a la manifestació de demà. Segurament, com que això no té aturador encara i no hi ha un horitzó final, es faran més accions, es faran més manifestacions, sempre que calgui. Aleshores, bé, ara l'únic que considerem que es pot fer, a més de reclamar això, no? un sistema... que recuperi sobirania energètica, és clar, com li traiem, no?, el poder a aquestes grans empreses que tenen beneficis multimilionaris, doncs, no ho sé, organitzant-nos, que aquesta organització faci una pressió política, perquè al final tot depèn també de voluntat política, moltes vegades. Aquesta vegada és una d'elles, amb allò que comentava abans, de si posar pagats o enganxines qui no pugui pagar aquesta llum, en lloc de, diguem-ne, retallar i d'anar directament a aquestes empreses, que llavors serveixen de porta giratòria per a molts dels polítics i de la gent que porta assentats en cadires durant molts anys. I al final és un cercle que es tanca i aleshores la solució nosaltres de moment és organitzar-nos i sortir al carrer. És una cosa que potser aquest estiu s'ha fet menys del que, per diversos motius, perquè també era estiu, perquè això, bueno, per diversos motius, hi ha risc factors, però vull dir, sí que com començar a organitzar-nos en aquest sentit. I en tot cas, la primera parada serà venir a la manifestació de dissabte i bé, i a partir d'aquí doncs, anar seguint altres convocatòries o altres accions que puguin haver-hi.
Sergi Cot, portaveu de Pagament d'ESA, moltíssimes gràcies i que, en fi, que vagi bé la manifestació aquest dissabte. Esperem que tingui els seus resultats. Moltes gràcies per ser el supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres. Merci.
Ja estem arribant quasi bé a les 9 del matí. Abans de marxar, fem un repàs del temps amb l'Albert.